Moment, no tenim goril·les, tenim cavalls i malalts.
Bueno, el 1963 llegeix un llibre de George Shaler sobre ecologia i el comportament dels goril·les de muntanya, que és el que la primer contacte que té ell amb ella amb aquestes bestioles. Mm-hmm. Li va impressionar molt, va demanar un crèdit al banc, imagina't si era car, perquè el papà ja hem dit que no li deixava la pasta, no. I se'n va a l'Àfrica 3 setmanes per veure els goril·les. En viu, i gràcies a dos fotògrafs, els fotògrafs Ruth, que estaven fent un reportatge sobre els goril·les de muntanya, aconsegueix veure els goril·les de muntanya. Ella queda impressionadíssima. Torna als Estats Units i escriu algun article amb les, sobre goril·les amb les fotografies que li havien fet aquests dos germans que estaven vivint ja a l'Àfrica. A veure, no hi havia internet, no? No era jo, em posaré un vídeo de goril·la. Sí, això era, això ho va petar. Sí, ara tothom pot veure un goril·la.
Clar, clar, clar.
Però en aquell moment veure les fotos de goril·les i fer un article... És, sí, l'únic goril·la que es coneixia als Estats Units era Maguila Gorila, el dels dibuixos animats de Hanna-Barbera.
Per ara... cert, Hanna-Barbera són dos senyors, que la gent diu... Sí. Que, no, perquè sempre diu, Hanna-Barbera, no és Hanna.
I William Barbera. A més, ara hi ha goril·les per tot arreu. Mira, precisament a la Federació Espanyola de Futbol hem tingut un...
Va, tira.
Llavors, 3 anys després d'aquesta excursió, va arribar a la seva ciutat Louis Leakey, que era un científic, que havia, un antropòleg, que havia estudiat els orígens de l'ésser humà i ara volia estudiar els grans simis, ximpancers, orangutans, goril·les. Leakey tenia la teoria que per treballar amb ell i treballar sobre el terreny, el millor era una dona soltera, Diane ho era, i sense formació científica. Diane no tenia cap formació científica.
No sabia res de...
Era aficionada al gorilismo.
I va anar-hi allà a fer fotos i tot.
Vale. Així, ell considerava el Leakey que seria imparcial, soltera perquè no tindria responsabilitats, i estaria disposada a treballar per no res.
Ah, està bé.
Teoria que ha fet fortuna posteriori amb sí? les dones, sí, és allò de, tindràs visibilitat.
Ara. Li van dir això, deia en Fossi, eh? Tindràs visibilitat.
Tindràs visibilitat, et veuran els goril·les. Una dona, també pensava Leakey, que representaria una amenaça menor a la població local, perquè al veure una dona...
No farien res.
Ja veurem que aquí la va cagar bastant, sí, perquè realment va ser una gran amenaça per la població local. La veritat és que a Leakey, també s'ha de dir, li agradava tenir moltes dones a prop, hi ha gairebé un centenar de dones Leakey, de les quals no, ningú ha sentit parlar, però hi ha tres que sí coneixem. Una és l'enorme, i aquesta és la bona, la nemesi, Jane Goodall.
Jane Goodall, sí.
Sí. Viruté Galdiques i la nostra Diane. Li va fer una entrevista a Diane Fossey i li va agradar molt i la va contractar.
Son estos días que me siento King Kong en la cima del mundo, fumando del bongo, escuchando la conga, conecto con Pongo. Te pongo en estado de longo con mi canto, un manto.
La tendència del hip-hop de Malcolm Otero.
Bueno, tampoc hi havia moltes que no són el Pongo que es poguessin entendre, eh?
Només has de veure com va vestit per veure que és un hip-hopero. Cuidado.
El consideren un dels seus.
Sí, sí.
La gorra aquí que posa...
És el tio raro.
Sí, sí, sí.
És un tio que aniria... És com si tu veies...
Com et van dir? Van dir... una vegada...
MC Abuelo.
MC Abuelo.
Amb un jurat de rap, sí, sí, sí.
Tu feies de jurat, que és una cosa extraordinària.
Sí, com el dels Ondes.
Sí, ara. Bueno, va.
Bueno,
la contracta, se l'emporta.
Leakey li va posar una condició. Li va dir, bueno, tu pots anar a l'Àfrica, i... però Diane s'havia de fer una apèndix... S'havia de treure l'apèndix. Saps? Perquè no volíem... De manera preventiva, perquè allà no et poden operar i no volia tal. No sé què. I
ella traiem els problemes.
Sí, va dir...
Sí, ja. Estava allà, si t'agafa un apendicitis, palmaràs. Treu-te l'apendis.
Sí, sí.
És I també li volia dir... Problema. És
si
igual.
Agafes una cirrosis, palmaràs. Treu-te el fetge.
Fora. Sí. Però... Tot el que et puguis treure, fora.
No, però ja havien tingut...
Anem lleugerets.
Ja havien tingut dos o tres casos de gent
és
que...
És com el Camino de Santiago. Està traient coses de la butxilla.
Exacte. Pes. Has de treure l'estre. No, però...
Dents, fora.
Exacte. Perquè agafaràs una càrie i què passarà? Sense dents.
No, però el que passa és que ja havia hagut...
Agafaràs un Juanete al peu.
Fora.
Calla't els dits.
Peu fora. Vinga, sense cos. No, hi havia hagut dos noies que van estar a punt de palmar-les per apendicitis.
Una malaltia de transmissió sexual. Prou. Ja no et dic el que t'has de tallar.
Prou, és igual. Prou.
Bueno, ella diu que sí, accepta, diu el que tu diguis. Senyor Leakey va acceptar, va deixar el seu promès, que era un senyor de Rhodèsia del Sud, i quan ja no havia marxat enrere, ja estava de camí allà, va escriure a Leakey i li va dir que no s'havia fet l'operació, però que no calia. O sigui, t'he dit que sí perquè em contractis, però ara quan ja estic aquí, digui, mira, saps que no m'he de fer i que passo de fer-me.
Ah, sí?
Una operació. Vull dir, ole, ella tenia pebrots. La cosa és que va arribar a Àfrica, va primer visitar Jane Goodall a Tanzània, perquè veure com es feien les coses allà.
Perquè... Jane Goodall ja hi era.
Ja hi era, era la primera, sí.
I Jane Goodall sí que és científic.
Sí, sí, clar, perquè ja, o sigui, com hem dit, que tenia aquestes tres dones, que era una orangutans, una els ximpancers, i després tenia, havia agafat aquesta pels goril·les. Aleshores, va estar a Tanzània uns dies per veure com es feien les coses allà, com feien les coses Jane Goodall, i va marxar a Congo. Aleshores era Congo, després ja sabeu, era Zaire, i ara Congo un altre cop. I als 6 mesos va esclatar la Guerra Civil. Ja sabeu que a Congo sempre estan de Guerra Civil. Uns soldats la van retenir i la van violar a Rumangabo, la població de Rumangabo.
Hòstia.
Però ella els va convèncer que la portés a Uganda perquè en arribar els hi donaria el seu Land Rover i diners que hi tenia allà a la casa d'Uganda. I els soldats van dir, ah, vale, vale. En arribar, ella va aconseguir que tots fossin detinguts.
Molt bé per
ella. Punt per ella.
Aquí molt bé. Fins aquí molt bé. Va decidir llavors muntar la base a la part ruandesa de les muntanyes Virunga, entre dues muntanyes que es deien Karisimbi i Visoke. I ella va dir, saps què? Els hi diré igual. Karisoke a les dues i...
Karisoke, al principi d'un i al final l'altre.
Ja va dir, com es diu això? El Puigmal i Montserrat? Doncs pues Puig Montserrat. Ja està. Ella era molt dolenta amb els idiomes i una amiga belga va negociar la construcció de les cabanes i els treballadors del camp de treball i va començar a fer la feina de monitoritzar els goril·les. Els primats, òbviament, són bitxos bastant intel·ligents, estaven molt recelosos dels humans que feien aquest tocant-nos els collons aquí. Només havien tingut contacte com a humans amb els Batutsi. Els Batusi o Batutsi, la premsa ara els anomena Tutsis, aquests que van néixer. Vale. Aquest és el detall pel sopar a l'empresa de Nadal, que podeu dir.
Sí, els Hutus són Bautus, perquè va vol dir poble.
Ah, exacte. Aleshores, Tutsis... Per això...
Ho podeu... Els coneixements que té mà, això... com a treu de l'Àfrica, que sempre... Sempre...
Això ho podeu dir ja al sopar de Nadal...
Queda bé, no?
I quedareu...
Bueno, el de recull ha passat, però...
Sí, és igual, el tornem a fer. I és igual, tampoc crec que parléssiu de...
No es va parlar d'ètnies.
D'ètnies de Ruanda, no. Són, bàsicament, aquests són pastors i guerrers que portaven el bestiar a pasturar el territori on hi havia goril·les, i per tant tenien bastant. També tenien relació amb els goril·les els Batua, que són els pigmeus, els diem aquí pigmeus, que eren, aquests sobretot són caçadors d'antílops, i que acostumaven a posar trampes, i a les trampes, pels antílops, també queien els goril·les. I què feien ells amb els goril·les? Els hi tallaven les mans. Això a deien sis l'enfuria molt, però molt.
Sí, s'entén. Aquí comença la història realment d'una guerra. D'allà comença a destrossar les trampes. Clar, però els senyors aquests vivien d'això.
Clar, clar, clar. M'estan enganxant
els ella arriba aquí amb una concepció molt occidental a un poble que porta segles convivint amb els goril·les.
Clar, aleshores... però comença a atacar també els llogarets dels pigmeus, a covardir-los... No pinta bé. També s'enfronta als pastors batuts.
Què va dir el Liki? Que no hi hauria problemes.
Que no hi hauria problemes perquè una dona aquesta, sí, sí. També s'enfronta als pastors batuts, sí, i tal. Però, primer de tot, analitzem una mica el seu caràcter, que és una cosa molt discutida. Tothom que la va conèixer als Estats Units deia que era una senyora encantadora.
Ah.
Una pija encantadora, educada, bueno, tal, amb un accent...
A la pel·lícula surt molt maja.
Clar.
Sí, amb un accent així com de California, super guatx i tal, no? Però tothom que la coneixia a Àfrica, inclús els seus amants, els seus amics, que era una persona, almenys que diuen, és que era molt complicada, molt complicada. Hi ha una teoria amb els naturalistes. Pels de l'ESO no són els que van en pilotes, aquests
no,
són naturistes.
No, naturistes.
Hi ha els experians, que estimen els animals i les persones, i els zorobians, que bàsicament estimen els animals però odien l'espècie humana. I ella sembla que estava més aviat en aquesta segona categoria.
Ah, ara comencem a explicar les
goril·les coses. Goril·les bé, els altres...
Persones.
Comencem a explicar les coses terribles. La seva guerra contra els paranyers, els trampers, pigmeus, i contra els pastors es va estendre també als furtius. Un goril·la era molt valuós per les seves mans, perquè li tallaven les mans i les utilitzaven com a cendrer, que s'ha de ser capull.
Què dius?
Si tu eres un milionari d'aquests que tenia un cap de lleu a casa teva, et feies un
cendrer inflamat d'un goril·la.
Sí,
que és increïble que hi hagi mercat negre de mans per fer cendrers.
Sí. Això a la pel·lícula de goril·les a la boira surt bastant.
Però parlem de 60-70, perquè parlem de fa una...
El cap dels goril·les també es pagava molt bé, perquè realment els mataven per dir que has matat un goril·la i tenir-lo com a... Els goril·les de muntanya, que... el nom científic és Gorilla Beringay, Beringay, i no Gorilla, 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 com Fluquet, recordem? es salvaven del captiveri perquè no sobreviuen en captivitat, però no salvaven de caça o de ser trofeus de decoració.
Sí, perquè
és un animal que no pot viure.
Els goril·les de...
No sé si has pogut portar el zoo, però... Bueno, clar,
els goril·les de les planes de llanura poden viure en captivitat, però els de muntanya no.
Sí, doncs bé, la seva guerra amb els furtius va anar a mort. A mort vol dir literalment a mort. Disparava sovint els furtius, però un dels casos més bons va ser el de... Munyarukiko. Munyarukiko.
Munyarukiko,
que possiblement va estar involucrat en la mort de Digit, la goril·la favorita de Dian, i a la goril·la i el goril·la Ankelbert, que és a l'esquena platejada, el líder del grup. Què va fer ella? Ella va entrar a casa del Munyarukiko aquest, a casa seva, perquè sospitava que ell era el que havia matat aquests dos goril·les.
Que eren els seus favorits, que eren els seus...
Va destruir la casa, el poble, les possessions, i va segrestar el seu fill.
No!
Sí, sí,
el nen petit.
No!
Va segrestar. Tu m'has matat el goril·la, jo t'he segrestat. Quina culpa tenia el criu, també et dic.
Sí, brutal. Sí, d'allà en fossis.
Sí, sembla que el criu no li va fer res, el va tenir segrestat uns dies.
Bueno, no li va fer res, segrestar-lo. O sigui, no, cal que li talli les mans, tampoc.
Sí, perquè no li va tallar les mans ni el cap.
Però és que quan agafava als pigmeus o als pastors els feia coses pitjors.
Coses pitjors. Llavors, sí, Kelly Stewart, que era la seva alumna durant molt de temps, i es van portar molt bé fins que ella va tenir nòvio, perquè ella no suportava que la gent agafés nòvio, va explicar, obrosita, ella els torturava.
Aquí?
Als pigmeus.
Als pigmeus?
Els poachers del tots.
Vete con uno de tu tamaño, Dayan!
Els assotava les pilotes amb ortigues.
Què dius?
Els escopia. Els donava puntades de peu. Els posava màscares. Els maleïa i els fiscava pastilles per dormir a la gola. Acabàvem com éssers informes plens de por, tremolosos, fent escuma per la boca. Això de les tortugues i les pilotes, això m'ha estat una mica netat d'això, què? Això s'ha de ser una mica...
T'has doblegat una mica, eh?
Sí, sí, sí.
Una posició com de...
Espera, que hi ha més, eh?
Però també va penjar un pigmeu...
Feia simulacions.
...amb una corda sobre una viga i va amenaçar a deixar-lo, que clar, si és un pigmeu no costa molt. Però, i si no, començava a parlar...
Simulacions d'execucions de mort als pobles pigmeus.
Però què esteu dient?
Per cert, a la Wikipedia en català, que diu que és molt bona i que no hi ha res, hi ha una nota que diu això de que surt a la pel·li, de que penjava gent, no està comprovat, però he trobat la cita real de l'any 68 on surt que això va passar a la policia. Sí. Els metges belgues de Kigali deien que ell havia injectat fems de goril·la a un caçador furtiu per provocar-li una septicèmia.
Amb una xeringa l'havia injectat.
Sí, 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 l'havia injectat.
Fems.
I jugava.
Això estava bé, perquè si t'injecten caca, no cal que et posin alcohol abans per desinfectar.
Ja és igual.
Una massa, sí.
No cal que et netegis la ferida, ni que et prenguis antibiòtics.
No s'acaba.
Saps? Ja t'hem fotut la caca dintre.
Ja
I això, que aquí no sembla important, però ja ho és molt, jugava amb les supersticions, els li traia els amulets, etc. Clar, que es feia molt patir, perquè pensaven que aleshores els hi caurien totes les maledicions i tal. Bueno, era una joia de persona.
Estic incorporant, estem parlant de Dian Fossey, la dona, una de les grans investigadores dels goril·les i que és la protagonista d'aquesta pel·lícula.
Senyora, que posava ortigues als collons dels pigmeus.
És molt gros, això. Estic en estat de xoc ara mateix.
I els pigmeus també.
Clar, no s'ho esperaven, no ho veien venir, això.
He vist algun article que deia, bueno, però els pigmeus ja vivien entre ortigues, eh? Com deia,
que precisament sabia com vivien entre ortigues, que havien de posar la polla sobre
les
ortigues. Però no només insultava, torturava, posava ortigues a les pilotes, agastava els furtius, caçadors, pastors. Odiava tots els altres pobles que ocupaven les muntanyes. Especialment els Guayaranda, és a dir, els ruandesos bahutus, batutsis o batua. Els hi deia, com a la cançó, bugipus.
Que voldria ser com merdes tendres.
Merdes tendres.
Oh, per favor.
Sí. I mantenia que ella també, a la seva idea de... Estava vivint a Àfrica, entre pobles que portaven segles vivint més o menys tranquil, intentant evitar els salvatges blancs que venien a esclavitzar-los. I ella considerava que aquests pobles calia tractar-los amb molta duresa, perquè si no, sempre fan el gandul. Era molt freqüent que, com deia el Malcolm, els escopís a la cara. Segons un col·laborador seu, Obrosita...
No. Algú dirà, no, però igual és una tradició.
Sí. Ho hem vist a Youport. Sí. No és que fos racista, simplement no li agradaven els éssers humans.
Ah, vale.
Vale, però millor. I què li afegeix? Tenia una actitud preferent perfectament colonial envers els africans. Els humiliava, escopia, entrava a la seva cabana, els acusava de robar i els hi descomptava el sou. Dos investigadors van abandonar Karisoke per la manera com no podien suportar com ella tractava els africans. Ella els hi deia a la meva gent, com Karen Blixen. No, no, no era racista, era una desgraciada.
Sí, sí. I si no li agradaven les persones, imagineu-vos el turisme. Yeah. I no era de Barcelona, eh? No era de Barcelona.
Ja.
Bueno,
era tallant banyos.
Els turistes els anomenava observadors ociosos. La idea que el turisme seria la salvació dels goril·les,
que és com ha acabat sent,
que és el que ha acabat passant, no li agradava gens. Cada vegada que es proposava, amenaçava de cremar ella els registres i cremar-ho tot, el bosc i tot.
Quan li deien, hem de portar aquí uns quants turistes...
Que... Cremo tot, cremo tot.
Sí, sí, sí.
El turisme ja, com dèiem, és el que ha acabat amb la caça furtiva i proporciona diners a les comunitats que protegeixen els goril·les, que són la seva font d'ingressos.
Des que hi ha turistes ja no hi ha caça furtiva.
Clar, perquè...
I la gent que viu a aquelles zones es guanya molt millor la vida.
Que si fos de caça furtiva.
Una mica equivocada, deia.
S'ha de dir que una hora pels goril·les va d'entre de 700 a 1.000 dòlars. Vull dir que és car veure els goril·les.
Clar,
que vas allà i dius,
clar.
I ara per 50 cèntims a passar amb això.
No, és una indústria que funciona. Allà.
Funciona, sí, sí.
I 1.000 dòlars per aquella gent aquella.
Home,
és,
home.
Sí,
home.
Suposo que l'estat es queda.
És viure...
A l'estat es queda bastant. Però bueno, ella els odiava. El 1980 va disparar diversos trets a un grup de turistes holandesos que estaven a prop del seu campament.
M'esteu dibuixant Dian Fossi com aquell senyor que està al porxo de casa.
Exacte, una mica...
Estàs propietat privada. Fora d'aquí, collons. Estàs trepitjant les cols, hòstia.
Fuig!
Però és que també es barallava amb tothom. L'agència ruandesa, que controla els visitants estrangers als parcs nacionals del país, va posar problemes a David Attenborough, que havia anat a rodar, havia anat a fer un reportatge de goril·les per al seu programa aquest de la BBC de Life on Earth, i Diane li va donar permís. Però l'agència va dir que els permisos els donava ella. Diane va insultar el director, Lorena Villame, davant de molta gent. O allò de, no sabe con quién está hablando, eh? O sea, que aquí, jo sóc la que li dic a Richard Attenborough si pot venir o no pot venir. Perquè també li agradava bastant sortir a... els documentals, sí, i aquestes coses.
Va escriure aquest llibre, el de Gorillas in the Mist i tal. Però si creia que la població local era vaga, corrupta, incompetent, no tenia gaire millor imatge i relació amb els altres científics.
Exacte.
En general, si
s'aparellaven... No hi haurà cap dels científics aquests que et parli bé de Diane Fossey.
Si s'aparellaven, vull dir, si trobaven una parella típica, estàs allà a l'Àfrica, tal, al Congo, i estan aquí... Pues,
què has de fer?
Kelly i Mike, i Mike diu, ah, què, fem alguna cosa?
Tu estàs veient els goril·les que ara tot el dia i t'agafa com una enyorança de casa.
Però si es feien parelles...
el goril·la, jo...
I clar, dius... I què
penses?
Dius, burrico.
Tu et mires a tu i dius... Porto 6 mesos sol a la selva.
Prou.
Bueno, el que passa que quan...
Tu no has venit a cazar, no?
Quan es feien les... Quan es feien les parelles, ella es començava a maltractar. Es maltractava molt. Però en general ja els feia patir al principi. Eren perquè ja estava molt aclompaxada, perquè no tenia la formació necessària, encara que ella va estar anys alternant, viatjava fins a Cambridge per estudiar i treure's una carrera, tal, no sé què, perquè volia tenir un títol en zoologia. Però això, aquesta manca de formació, i que els altres estaven molt més preparats, la feia molt insegura i molt gelosa. Li molestava molt, sobretot, que en uns quants mesos els estudiants ja sabien tot el que ella havia fet durant anys. Clar, passava allà 3 mesos i ho sabien tot. I ella deia, home, no, això tu has fet 3 mesos i jo tota una vida. Això la posava molt, molt, molt nerviosa. Era, diguem-ne que era molt generosa. Era Creative Commons.
Sí, sí, sí.
Mira, per exemple, això va passar a un primatòleg d'aquests nous que tenien, que un científic va arribar eufòric a dir-li que el nombre total de goril·les que tenien registrats, censats, per allà a les muntanyes, havia crescut, que havien nascut. Ella es va tornar boja de ràbia i va fer fora el científic del projecte. Per què? Perquè en realitat la seva teoria era que els goril·les estaven en perill d'extinció i havien aconseguit que creixessin, i això que l'havia d'alegrar li va fotre la teoria. Però és que també és mentida que es passava el dia amb els goril·les. Les fotos aquestes sempre són les mateixes. Heu vist les fotos d'ella amb els goril·les?
Ah.
Els goril·les són els mateixos sempre. És només d'un dia de goril·les. No només... I passava anys fora de les muntanyes. Això és normal, que els registres es veu que en algun període d'any i mig va anar 6 vegades a veure els goril·les.
Sí, vull dir que perquè tu viatges, perquè vas anar a Cambridge, no sé què, però... Vull
I a més que li encantava fer-se promoció d'ella mateixa.
Però estaves un any i mig allà i vas 6 vegades? 6 dies de feina! 6 dies de feina en un any i mig? Aviam, Diane...
Però va tenir un final bèstia, no?
Això és veritat.
Se la van pelar. No se sap qui, perquè l'odiava tothom. Al final, mira que...
Sí, no.
Que se pongan en fila.
A veure, allò... Los sospechosos. S'ha apagat la luz en Ruanda...
Aquesta sèrie...
I han dit...
Crimen en el paraíso... Saps què és això?
Els goril·les, els batutsis, els pigmeus...
No, els companys...
Els hutus...
Va entrar molta gent a la presó, perquè primer van posar un investigador que deia Wayne, després van posar a uns poaches, a uns furtius... Després van pensar que eren aquells soldats que sabia que fa 18 anys havien entrat a la presó per la seva culpa, deia que havien tornat 18 anys després, vull dir, ningú sabia, perquè tothom, era com ja et dic, aquestes sèries que diu, a veure, qui té un motiu? Tothom, tothom, saps? Tots els organismes oficials, com la AWF, African Wildlife Foundation, o l'organisme de turisme, també l'odiaven. Perquè penseu que ella, en la vida que va estar allà, es va prometre dues vegades. Va tenir dos o tres avortaments. Va tenir un emfisema i, curiosament, problemes amb la ira, que això ja ho estàvem veient, i amb l'alcohol. També diuen que en aquella època els locals no mataven musungus. Els musungus són els blancs a Àfrica. Però també hi ha molts casos de mort de blancs. Vull dir que no se sap... No se sap. Diu també que era per agafar les seves notes, perquè el seu llibre havia estat un èxit. Però el que és evident és que els furtius ja només mataven el seu grup. De la resta de grups de goril·les de les muntanyes no caçaven, només caçaven els goril·les de la Diane Fossey.
Sí, la van matar d'un cop de matxet i va morir.
Hosti, sí. Va ser una mort ràpida.
Sí, mira, i va ser la persona que... Sí, per tant, descartem un goril·la.
Sí, bueno.
Bueno, escolta, un goril·la cabrallat.
I va morir la persona que segurament, és veritat, més ha fet i més ha popularitzat els goril·les, però que quan si et pillava la cara et posava unes branquetes d'ortiga a la pebrotera i t'escopia la cara.
Hosti, noi, brutal, eh? Diane Fossey, un dels mites també del món de la investigació dels goril·les, avui passant per al filtre dels il·lustres exagrables. Au, va! Ja, tot això ja s'està movent, eh?
Home, clar, ho estic movent jo!
Tinc missatges i coses. Ja en parlarem. 11 i 21 minuts. Santi Jiménez, Malcom Otero, que vagi bé. Adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Consum, entre nosaltres.
Els cítrics en general són famosos pel seu contingut en vitamina C i el seu sabor àcid i dolç, segons cada varietat. Espanya n'és una de les principals zones productores del món. Avui a RAC Consumidors amb la Núria Riba de la cooperativa Consum parlarem sobre els beneficis de menjar cítrics. En primer lloc, Núria, d'on són originaris els cítrics?
Tot i que la seva producció s'ha estès arreu del món, el seu origen és al sud-est de l'Àsia. I actualment els països amb major producció són la Xina, Brasil, Mèxic, Estats Units i Espanya. Els primers 5 llocs dels 15 països que en concentren el 80% de la producció mundial. Els cítrics com les taronges, mandarines, llimones o oranges ens aporten àcid ascòrbic o vitamina C, capaç d'endarrerir l'envelliment celular. A més, aquesta vitamina intervé en la formació de col·làgen, ossos, dents i glòbuls vermells, així com en l'absorció del ferro dels aliments. També reforça el nostre sistema immunitari.
D'acord. I de quin tipus en podem trobar al mercat segons la temporada?
Quan a mandarines, ara trobem fruits de la varietat Clemenules, sense llavors, dolça, sucosa i ideal per nens, ja que la textura de la seva polpa és molt agradable. I en taronges encara podem tastar fruits de la varietat Nebelina, molt fàcil de pelar i força sucosa. I també tenim les taronges de la varietat Salustiana, una mica més petita que la Nebelina, però també molt sucosa i dolça, ideal tant per menjar per postres com per fer-ne suc.
I ens en portes alguna recepta?
Doncs sí, avui farem una amanida de ruca amb fonoll i taronja. Per 4 persones ens cal una bossa de ruca neta, un fonoll i una poma tallada a làmines fines, 4 cullerades de formatge mató, el suc d'una taronja i la seva ratlladura, oli, vinagre i sal. Primer preparem una vinagreta amb el suc de taronja i la ratlladura, l'oli, el vinagre i la sal, i afegim la poma i el fonoll perquè es maceri bé. Per servir fem un llit amb la ruca, el mató pel damunt i ho reguem amb la vinagreta i les làmines de fonoll i poma ja marinades. Ja veureu que refrescant i bona, però recordeu que la fibra de la taronja es troba a la part blanca just sota la pell, perquè sempre que puguem millor menjar aquesta fruita sencera. I si voleu més receptes fàcils i bones de fer, a planificador.consum.es/recetes en teniu un bon grapat.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos la importància de menjar cítrics i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
A RAC1, Via Lliure.
sí. Jo tinc un cul bonic, no el tinc bonic.
Carpeta?
Tinc anticul, saps? Ja. Una mica convexa, ja. No?
Convexa.
I la gent a vegades té una percepció del seu cul més alta, com diu Alberto, més del que...
Més del que és.
Jo tinc un bon cul, si ho diu la gent. No, no, no.
Però llavors tu ets conscient
que... Som un cavall per darrere, anem.
Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
6 minuts i dos quarts de 12 del matí. Hola, què tal?
Hola, bé? Què tal? Com estàs, Xavi? Què tal?
Què?
Bé, bé, aquí.
Però què fas aquesta cadira, Toni?
No, que aquesta nit ha hagut un incident a casa.
Ah, sí?
No ha dormit. És que el meu gos, per motius que desconec, ha decidit que havia, havia de demostrar-me que era un gos guardià.
Llavors, qui volies portar?
No ho sé, a la una de la nit s'ha acostat a la porta de casa.
Sí.
Hòstia, l'he...
I qui havia allà?
He anat, ningú. He anat i li he dit, tio, què et passa? Mira't així com dient, calla.
Vale. Tinc les meves coses, deixa'm.
Dos quarts de tres, una altra vegada. I l'última vegada, ja a les cinc, m'he quedat al menjador amb ell i anava fent...
No estava tranquil del tot.
Està clar, m'he dormit a com a les dos quarts de set.
Ah, sí? Mm, és culpa del gos, això, eh?
Sí. Bueno, escolta, això, no, això passa per tenir gos.
Què vols dir amb aquesta... Què vols dir amb això?
No, vull dir que sempre culpes algú altre.
Sí, clar, sempre
de les teves coses.
Els animals... Sí. O...
La setmana que ve el portaré i parles amb ell. I fas una entrevista d'aquestes que fas.
Compte que no et tregui lloc, eh?
11 i 25 minuts. Ara de seguida parlem de les estrenes i sí. Tota la pesca. Deixeu-me dir que hi ha diverses, diversos premis en joc. Ara en posaré un altre.
Preguntetes també avui?
Sí. Ah, no, però no té a veure amb vosaltres.
D'acord.
Estem demanant anècdotes sobre sopars d'empresa de Nadal. I estem enviant a través del Twitter, si voleu enviar les vostres anècdotes, d'aquí una estona les recollirem, i hi ha en joc una capsa d'aquestes d'experiència, escapada amb spa de Weekend Desk, una capsa que podreu gaudir d'una nit per dues persones en un hotel de 4 o 5 estrelles amb esmorzar i spa relaxant. Ostres. Per tant...
gràcies per convidar-nos, gràcies per convidar-nos, Xavi.
No, això només a la gent que expliqui anècdotes de sopars d'empresa.
Ah, perdona, però podem participar.
Jo en tinc una, també,
no en teniu cap. No en teniu cap.
Jo en tinc moltes.
Això serà de seguida, i de seguida us explico.
Aquella nit del xiringuito, que vas menjar el llenguat amb les espines i tot.
Escolta, home, què diu ara? 4 minuts i dos quarts de 12 del matí, de seguida els pantalleros, que hi ha una pila de feina, Blai, m'has portat aquí una quantitat d'estrenes i de coses tremenda, i us explicarem on serem la setmana que ve, perquè no ens quedarem a l'estudi. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ja és aquí la Black Week de Vueling perquè deixis d'acumular coses que no necessites i comencis a col·leccionar destinacions. Ja ho saps, aquest any pel Black Friday compra't París i Amsterdam i Praga i Londres i Gran Canària. Amb la Black Week de Vueling vola els teus llocs preferits a un superpreu. Entra ja a Vueling.com.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant el nostre 3x2 en més de 3.500 productes. Com en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour Clàssic al pack de 8. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Fins al 30 de novembre a Carrefour i Carrefour.es. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? Esclar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons, i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia, i d'an agrustit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
Tot quart de 12 del matí. Aquest hi ha pantalles, però abans us he d'explicar que la setmana que ve no serem aquí, sigui el dissabte, sigui el diumenge, ens anem cap a una altra banda. Diumenge, dia 3 de desembre, el Via Lliure es farà en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe. Ja sabeu que aquests dies s'està celebrant el 175è aniversari de la línia de tren Barcelona-Mataró. És la teva, Toni.
Sí, sí, sí.
És la que has agafat 300.000 vegades.
Sí, sí.
La primera línia de tren de l'Estat, doncs ens desplaçarem cap allà, cap un dels centres d'innovació de la companyia Mataró per saber com treballen. A partir de quarts d'11 del matí serem al Tecnocampus de Mataró. Allà hi ha aquesta antena Tren Lab, l'acceleradora de start-ups de Renfe. I passarà amb una pila de gent, però és molt important saber que entre tots els que hi vingueu sortejarem, atenció al regal,
A veure.
Un pack per 4 persones per anar dissabte, dia 16 de desembre,
4.
Amb AVE, anada i tornada, Barcelona-Madrid.
Fantàstic.
I a més, hi afegim, per demostrar que es pot fer una cosa d'anar i tornar al mateix dia, 4 entrades per anar al musical Matilda al Nuevo Teatro Alcalá.
Fantàstic.
Que hi han vist més de 250.000 persones. Per tant, 4 packs de 4... un pack, la setmana que ve.
Estic molt fent pack penjada, aquí,
Molt pack.
Ah.
Un pack
tornar a repetir?
De 4 per 4 persones per anar amb tren amb AVE fins a Madrid i les entrades per veure el musical Matilda.
Entre en aquestes 4 persones estem incluïts jo i el Toni, no?
No, només la gent que vingui fins a Mataró a fer el programa.
Jo vinc o no?
No sé, noi, tu vols venir?
El pack, estem inclosos al pack o no?
No, vosaltres
com
no esteu
com es diu això?
El què?
Tot tema...
Quin tema?
El tema? Pecuniari.
Pecuniari, eh?
Sí. Diners.
No cal que vinguis, doncs. No. Us hi esperem a tots diumenge, dia 3 de desembre, al Tecnocampus.
Com vols fer un programa a Mataró sense mi?
Tecnocampus de Mataró, a partir de 2:15 del matí. Entre tots els que hi aneu, sortegem aquest pack de 4 de bitllets d'AVE fins a Madrid i les entrades pel musical Matilda. Què passa?
Què te passa, Xavi?
11:31. Va. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni Garcia, bon dia.
Avui no té el dia. Ves en compte, Xavi.
No, era que estic molt cansat i no em feu cas. L'excusa, el gos, no sé què.
Sí, bueno, no, l'excusa és molt rara.
Està rebentat, eh?
No, i des que no ve la Noemi, perquè està allà encara de viatge. Quan torna?
Sí, una altra que...
Mira.
Ni idea. No ho sabem. Crec que no torna.
És que et diré més. No, enviaré fotos cada dia.
Sí.
No ha enviat res.
No, clar que
bueno,
no.
Ha enviat una foto d'un hotel que és com una capsa de mistos.
Vam dir que estava a Japó, eh?
Sí, està al Japó, està al Japó, menjant sushi i ramen.
A veure, diu que està al Japó.
Sí.
També.
És que l'última foto jo crec que hi ha un edifici que em sona molt a un de Cornellà, us ho dic de veritat.
Ah, sí?
Crec que està a Cornellà.
Totes les fotos són com enquadrades, molt petites.
Potser no ha sortit,
pot ser Japó o Badalona, no ho saps.
No, i el localitzador
no
de la foto...
No ha sortit a l'àrea metropolitana.
No, el localitzador de la foto posa Cornellà, és a dir, que
ja, 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 hi ha més. Ja, ja. Bueno, des d'aquí, si ens està sentint la Noemí i família, que vagin tornant ja, perquè s'està acabant l'any.
Ja toca.
Ja toca. Bé, anem per les estrenes. Hi ha molta cosa. Hi ha sèries molt interessants, per exemple, Alberto, que crec que voleu parlar-ne. I, evidentment, també hi ha bones estrenes o pel·lícules cridaneres a sales. Començarem per aquí. Per cert, un cop més, una altra setmana, la sorpresa d'aquesta pel·lícula tan petita, que és El mestre que va prometre el mar, que continua la llista de les més vistes.
I tant.
I portem 3 setmanes. Pel·lícula de l'Enric Auqué, que vam entrevistar aquest programa, i que dimarts atenció, és que dimarts es va posar segona, la segona pel·lícula més vista d'Espanya.
Després de los Juegos de l'Hambre.
Després dels Juegos de l'Hambre, exacte. Sí, sí. I en fi, continua allà batallant. Que és
sí, ahir estava, ahir va acabar la novena. Havia era un dia d'estrenes, sí, per sí, tant, sí. Doncs... I era l'única pel·lícula
espanyola...
Però
no desapareix del top 10?
No.
És que és molt gros.
Ja es manté.
Molt gros.
I una pel·lícula amb la temàtica que té.
Sí, també, sí, sí. I des d'aquí fa les felicitacions, evidentment, a la gent que l'han fet, perquè és una pel·lícula collonuda.
Té molt d'amèrit.
Molt petitona i que, escolta, que està triomfant.
Està aguantant el tipus aquí davant de...
I no només allò que dius, bueno, és pel·lícula catalana, per tant, a Barcelona. No, estan veient-la a Madrid, a Burgos, a Andalusia, el que sigui.
I tant.
Però és veritat que és un cap de setmana que hi havia tothom pendent d'aquesta pel·lícula. Superproducció, entenc.
Ja. Que sí, es diu... Mega super ultraproducció.
Napoleón.
General, we are discovered. Good.
Estrenes esperades, Ridley Scott a la direcció, Joaquín Fènix com a Napoleón. El que jo he vist és molta...
Jo és Napoleón o Miliki, eh?
Ja saps per on va, no? La crítica?
No t'ha agradat.
Hi ha un moment... És que no puc... És la ràdio, no? Però és... Napoleón camina com John Cleese en el Ministeri de Andares Raros. És terrible.
A veure, bueno, explica, posa una mica en context la pel·lícula.
A veure, jo ja dic que el que he llegit abans és, els últims dies he vist molta crítica històrica.
Però això, bueno, això m'és igual.
Això t'és igual.
És que jo no sóc historiador. Jo
vaig a veure una pel·li.
Jo vaig a veure una pel·li bona, m'és igual si...
Però quina pel·lícula de Hollywood és fidel a la història?
Sí, exacte. Sí,
llavors, l'expectativa és molt alta perquè dius Ridley Scott, Joaquín Fènix...
I el personatge.
Gran personatge, aparentment una superproducció, i...
I la llegenda que d'aquesta pel·lícula, recordem aquella pel·li que anava a fer Kubrick sobre Napoleón, un projecte que mai va arribar a quallar, que era la gran pel·lícula, és una pel·lícula que tenia molt de suc, que feia que les expectatives estiguessin molt, molt altes. I jo crec que la pel·lícula compleix bastant per una part, però fa moltes aigües per altres. És a dir, la part tècnica, la part de Ridley Scott, la part on veiem batalles, ambientació, producció, etc., és aclaparadora. Però després també...
O sigui, és de les que et deixen atrapat a la...
Les escenes de batalla, jo crec que si algú discuteix que no tenen qualitat, és que està sonat, és una passada. És que, a més, m'agrada molt la proximitat. És molt física en el sentit de que la càmera està molt a prop de l'acció sempre, i tu estàs a la batalla i realment estàs immers en aquella batalla. Això està molt ben fet. El que falla potser aquí és el guió i també la interpretació de Joaquín Fènix. És a dir, que sembla...
Què
que
dius?
Sí, és que sembla que hi hagi dues pel·lícules. La de Ridley Scott per una banda i la pel·lícula que es munta Joaquín Fènix per una altra. És un personatge que està absolutament desubicat de la pel·lícula, amb el qual és impossible sentir cap mena de connexió. És un personatge fred, distant, que sempre fa la mateixa cara i quan intenta actuar cau en la comèdia. Jo ho dic de veritat, cau en la paròdia. Hi ha moments, les escenes de sexe de Napoleó al cinema, la gent es reia.
Hòstia.
Amb això t'ho dic tot.
És que fa una espècie de trenet.
Trenet?
Sí, no, sexe, dic.
Ah.
Com un trenet molt ràpid.
Wow.
Sí, no, saps com els... Sí, no,
saps com
riure,
els pollets aquests que els hi dones corda?
No. Sí, com una pel·lícula d'Esteixo i Pajares.
Estic segur, tinc una teoria de que ell no sap que està fent Napoleón.
Jo és que crec que intenta donar-li com una altra volta... intenta fer una actuació diferent de la que tots esperaríem en una pel·li d'aquesta èpica.
Com a actors de tenir pressió sobre això.
I fa personatges que recorden una mica aquests personatges que fa com introvertits i freds d'altres pel·lícules que li hem vist, que potser sí que encaixen en altres contextes, en altres pel·lícules, però que en aquesta pel·lícula està totalment fora de lloc. Jo crec que la pel·lícula també pateix quan intenta combinar, és a dir, la vida més íntima de Napoleó i la seva relació, obsessió amb Josefina, i després la part ja més de batalla històrica. Crec que aquí no enganxen bé aquestes dues parts. Estan com molt separades.
La part dels diàlegs, en sèrio, és... Napoleón, què? Hi ha moments que sembla Joan Capri.
Però llavors,
què vol?
Tu estàs d'acord amb el que diu el Broc?
Sí, sí.
O sigui, pots diferenciar...
Sí, sí, sí. Batalla és tot increïble, factura impecable, però quan s'acaba la batalla i l'home va al lavabo... Ai, no em surt. Porto diversos dies estrenyit.
Hòstia, noia.
És terrible. Està tan mal escrita que fa vergonya.
Sí, aquí,
jo crec que Joaquín Fènix, o sigui, no hi ha ningú dirigint-lo. És ell fent el que ell creia que era.
És que jo tinc la teoria que Ridley Scott fa anys que no dirigeix una pel·lícula a ell. Jo crec que té un exèrcit de gent, de col·laboradors, que li fan les pel·lis, ell va 3-4 dies a rodatge, es fa unes fotos, el filma pel making-off i ja està. Mm-hmm. Bueno, en sèrio, perquè si no s'entén el que fa Joaquín Fènix a la pel·li. Perquè està en una altra pel·lícula. Es munten allà ell i el personatge de Josefina, una òpera bufa.
sí que s'entén, i tant que s'entén. O sigui, Ridley Scott és famós per no ser un gran director d'actors, i exemples hi ha des del principi de la seva carrera, mils. El que passa és que aquí, com que tens el Joaquin Phoenix, jo ja sospitava que seria algú...
sortit de... que s'ho sortiria de mare.
És una barreja entre Monty Python i Oliver Stone.
Però què dieu, home?
Sí. No, mira, per exemple, hi ha una escena en què ell vol mantenir relacions sexuals amb la seva dona, i abans comença a fer uns sorolls estranys.
Sí.
T'ho dic en sèrio. Que et quedes a quadros i dius, què està fent aquest tio?
T'asseguro que si es girés a cambra i digués hard...
No, sí.
No, no, sí, és que això que diu l'Òscar de quan hi ha aquesta escena que és...
Aquí la gent reia.
Napoleó, què fas?
I en certs aspectes jo crec que fins i tot és una pel·li mandrosa. Perquè hi ha moments...
Tu tampoc t'ha agradat, això?
No. I a més, hi ha moments que fa servir una banda sonora, a banda de peces de música clàssica, fa servir la banda sonora d'Orgullo i Prejuicio enmig de la pel·lícula, que sona dos o tres cops, que dius, i què pinta
aquí? Això no ho vaig pillar.
I què pinta aquí? Hòstia, bueno...
Esteu decebuts.
Deixa'm dir una cosa, també. Ostres, expliquen fatal totes, diguem, tot l'entramat polític que va portar, i de conspiracions entre polítics, que va portar a Napoleó al poder. No t'assabentes de res, és a dir, has de ser historiador. Jo no sóc historiador, no tinc ni idea d'història. Vaig veure la pel·li i em vaig quedar igual. Hi ha personatges que apareixen allà i no saps què fan,
ni qui són,
si ni no què sap, pinten
si
allà.
Si no saps res de Napoleó, no sabràs res de Napoleó.
No t'explica les
coses. Excepte que abans de tenir sexe fa...
No, i tu t'esperes i dius, com a mínim m'explicaran que és un gran estratega, com preparava les batalles. No s'explica res. No. Tu veus les batalles allà directament i ja està, i el veus amb ell allà. Vinga, som-hi!
O sigui, gran desplegament visual, molt gaudible des d'aquest punt de vista, la resta no sí. Us ha convençut.
Fora.
No. Napoleó, la pel·lícula de Ridley Scott...
Et dic una cosa, com a comèdia involuntària funciona.
Sí, hi ha un moment que la gent reia, jo...
Hi ha un moment que pots agafar un atac de riure.
Joaquín Phoenix, que devia imaginar que potser és el típic paper que et porta la gala dels
Oscars. S'ha equivocat, Oscars. Sí.
En quin moment, t'ho dic de veritat, ara sense conyes, en quin moment ell decideix, abans d'una escena de sexe,
No, és acollonant.
O sigui, qui li va dir que Napoleó feia aquests sorollets?
És que és una cosa...
Imagino Ridley Scott mirant-lo dient...
Joaquim, no hi era, Ridley Scott, aquell no hi era.
Joaquim, perdona, què fas?
I una altra cosa, deixa'm dir, que ja sé que sóc molt perapunyetes amb això i que molta gent tant se li fa, però, home, veure una pel·lícula ambientada a l'època de la Revolució Francesa, etc, amb tothom parlant en anglès americà, és una mica...
Ah, bueno, això és un altre tema.
Ostres, jo crec que això hauríem de superar-ho ja. Que parlin en francès. No passa res, no passa res.
Va, segona de les pel·lícules, una altra gran estrena també esperada, perquè al final quan estrena Disney és important.
Què més hi ha?
A l'any que... Què?
Tampoc,
eh?
Fem-la després, centrem-nos aquestes.
Bueno, és any del centenari de Disney, per tant, sí. La pressió sobre la pel·lícula que estreni Disney és important. Pel·lícula estrenada i doblada en català, es diu Wish, el poder dels desitjos.
Imagina't un lloc on els desitjos es compleixen. On els anhels més profuns es poden fer realitat. Digues que aquest lloc...
Vaig veure el tràiler,
sí?
I vaig pensar o molt bé o no s'aguanta per enlloc. O sigui, vaig pensar, no hi ha terme mig. I...
Dispara, Blay. Quantes estrelles?
Dues.
Oh! Següent pel·lícula.
Dues.
Dues estrelles per tu?
Sí. És que a veure, si aquesta és la pel·li que havia de celebrar el centenari a Disney, havia de ser... Han fet curt. Molt curt.
O sigui, la pel·lícula què és? Quina és la història?
És la història d'una noia que viu en un regne que es diu Roses, que està al Mediterrani, i doncs
que,
allà...
Bueno, es va fer l'expectativa de si Roses era la Roses catalana.
No. Vale. I llavors hi ha un rei magnífic, que és un senyor que doncs, dona el poder de concedir desitjos, cadascú té el seu desig, i quan arribes a la majoria d'edat, tu demanes un desig, i més endavant aquest rei te l'ha de concedir. El que passa que, bueno, no és un senyor que concedeixi molts desitjos. Hi ha una noia que un bon dia, doncs, demana un desig al cel i llavors se li apareix un estel. Un estel ple d'energia.
Ostres, què t'has pres, Blai?
No, és que és així.
Tal com ho expliques, és entusiasmant.
Ayahuasca
és
entusiasmant, o...
Però és que és així, és així. I a més, és una pel·lícula que la història sembla que l'hagin fet amb una intel·ligència artificial. Ha agafat un munt d'elements de moltes pel·lícules a Disney, els han fotut allà al mig. Vinga, posem una heroïna, posem un dolent molt dolent amb poders màgics, cançons, un grup d'amics... Però és, doncs han fotut tot això.
És la fórmula habitual de Disney.
Sí,
no,
però
sorpresa,
home,
no?
Sent la pel·lícula del centenari, jo li demanava una mica més. Una mica bastant més.
I què t'ha fallat a tu?
Tot.
Tot?
Tot, tot, tot. Les cançons, no hi ha cap cançó que sigui memorable, no té... Home, tampoc hi
la setmana que ve fa 10 anys de Frozen.
Exacte,
exemple,
no li demanes un Lady Gou a totes les pel·lis de Disney.
És el mateix equip de Frozen.
Però... És el mateix equip que de Frozen?
El mateix equip de Frozen, el mateix sí. equip tècnic, el mateix... Sí. Sí, la productora, tot l'equip és l'equip de Frozen.
I a tu tampoc t'ha agradat?
Ostres, m'ha semblat un desastre.
I desastre?
M'ha fet mal, perquè jo tenia expectatives amb aquesta pel·li.
Sí.
Pensava que funcionaria.
Perquè la pel·lícula, quin és el fons? O sigui, quin és la... Perquè Disney sempre intenta agafar una idea sobre la qual pivota tot, igual que Pixar.
Jo crec que en aquest cas són les aparences. Aparences enganyen.
Les aparences enganyen.
És que et faria un spoiler si t'explico exactament clar, què passa a la pel·li.
Val.
Però diguem que el personatge que sembla bondadós, bo i tal, no ho és tant. Llavors, a partir d'aquí es desenvolupa tot. No tota aquesta gent, en realitat, viu una dictadura.
Carai, sí, no, sí, és quina frase, tot, lapidària, sí, sí. No?
Tu l'has vista o no?
No, no he tingut temps.
Millor que no.
Però veig que he fet...
Tampoc, eh?
Jo sí que l'he vist.
Però t'ha agradat?
No.
Gens.
O sigui, ja m'has preguntat.
No, no, però vols dir res, no salves res.
Bueno, sí, que no dura tant.
No, és una hora i mitja. I ja, això no, sí, si vols, esperar-te fins al final i a escena postcrèdits, per aquells fans de Disney. Bueno, hi ha un personatge que surt cantant una... tocant una melodia molt famosa, nois, de us, Disney. No,
de veritat, què us passa? Esteu ensorrats, eh?
Sí, noi, no, és que té real, Toni, jo m'esperava alguna cosa més. Vam estar, a més, a la presentació que vam fer el mes de juny.
Tenia molt
bona pinta. I tenia molt bona pinta la història, però no, i després la resolució... Ja, no.
Que trist veure una hora i mitja d'una pel·li que és un bunyol i haver de passar-te els crèdits per aguantar fins al final i veure aquella escena. De veritat, tortura.
No, perquè a més al final de la pel·lícula el que fan és... Bueno, no ho explicaré.
No ho explicaré,
amb els crèdits finals no ho explicaré.
Fora.
Si algun fan de Disney es vol quedar a veure-ho, doncs endavant. Potser és el millor de la pel·lícula.
Increïble. 3:15 del matí. Bueno, vaig a veure la publicitat, a veure si... Vinga, home, sí, perquè si no...
No, que així
us
fem,
veig molt avall.
Dia i acabem abans de la
pel·lícula. Si us veig molt avall i dic, bueno, pues a veure si això ho aixequem una miqueta, vinga. A veure si les següents els agraden una miqueta més. Va.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ja és aquí la Black Week de Welling perquè deixis d'acumular coses que no necessites i comencis a col·leccionar destinacions. Ja ho saps, aquest any pel Black Friday compra't París i Amsterdam i Praga i Londres i Gran Canària. Amb la Black Week de Welling vola els teus llocs preferits a un superpreu. Entra ja a welling.com.
Arriba a Lidl la setmana dels formats estalvi XXL. De divendres a diumenge, 12 tortilles de blat per 1,99. T'estalvies un 21%. I 5 quilos de patates per 80 cèntims al quilo. T'estalvies un 38%. Lidl, marca la diferència.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Saló Ocasió i les ofertes volen! Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasió del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC 1 presenta...
No duc aquesta camisa, però bueno, per favor, que mona, que elegant. Ui, aquesta jaqueta també.
Vostè primer, amb Marc Giró des de la Roca Village.
Ui, com m'agrada aquell lloc, tu, per favor.
El divendres 1 de desembre a la 1 del migdia viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb les millors marques.
Home, això és millor que fer el programa des del menjador de casa meva. Visca, 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 visca.
El divendres 1 de desembre...
Escolta, anul·leu-me tot el que tingui a l'agenda fins l'1 de desembre, que necessito estar concentrat.
El Vostè primer se'n va a la Roca Village.
Shopping de Nadal, però millor.
RAC 1. Tots som 1.
Cariño, ¿esta la tienes en otra talla?
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i al punt del migdia. Va, anem amb la tercera estrena, a veure si està una mica millor la cosa. Pel·lícula espanyola, eh?
Què hi ha després d'aquesta?
Sí, no. Pel·lícula de Blanca Portillo, fent de Santa Teresa de Jesús. La pel·lícula es diu Teresa.
Teresa. A ver si d'encausada.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Què, Blai?
No és una pel·lícula sobre la vida. És bàsicament una... Està basada en una obra de teatre. És una mena de diàleg o interrogatori d'un inquisidor.
No tan, interrogatori com una conversa gairebé filosòfica, teològica.
Tot,
sí.
Parlant una mica de tot.
Que és en teoria un interrogatori, però no és realment això. No? És com una discussió, fins i tot.
I la pel·li, a mi, bueno, és una pel·li interessant, fins a cert punt, eh? També és veritat que jo crec que es deixa portar massa per un look molt esteticista, molt... Hi ha moments que ella té com una mena de
èxtasi,
d'èxtasi,
no?
Sí. Que dius, ostres, això... Però la pel·li, jo crec, sobretot, l'aguanten ells dos, tant la Blanca Portillo com la Sierra Echandía, que jo crec que la història d'ells dos, o aquest interrogatori, aquest diàleg que hi ha tots els dos, és el que millor funciona des de la pel·lícula.
Bueno, és una pel·li densa, és a dir, que espereu-vos a una pel·lícula de veure dos personatges que estan tota l'estona parlant i no parlant de coses superficials, precisament.
No, ja.
Parlant de religió, de com encara la religió, d'inseguretats, de la filosofia, de tot.
I és una pel·li que té una certa lectura actual.
Sí, sí, evidentment. I és un enfrontament entre una forma de veure la fe, que és la forma del dogma, no? De l'ordre, i l'altra, que és la forma d'entendre la fe com una inspiració gairebé poètica, no? I és aquesta lluita. La pel·lícula està bé, la tensió que genera aquesta conversa està molt bé, els dos actors estan increïbles. És una obra de teatre, realment, sembla que estiguis veient una obra de teatre, tret quan la càmera surt d'aquesta cuina en la qual parlen els dos personatges i comença a oferir-te altres imatges, ja siguin del passat d'ella, com d'imatges, jo diria, com una mica d'art i assaig, que voregen fins i tot a vegades la pel·lícula de terror, perquè veus gent amb, sí, gent amb túniques, molta foscor, crits, incomoditat. No és una pel·lícula fàcil, però crec que és una pel·lícula bastant destacable.
No m'ha interessat.
No t'ha interessat, eh?
No, no m'ha interessat.
Blanca Portillo?
No, està molt bé,
els actors.
El duet actoral és interessant, conceptualment em sembla que és molt bona idea, però després fa algunes coses que no m'interessen. O sigui, crec que hi ha una deriva autoral, a vegades, no?, que dius, no cal que posis això aquí, saps? Mm-hmm. Perquè sabem que ets una persona que sap molt de cinema. Però és una opinió molt personal. Mm-hmm.
Va, 9 minuts i arribarem a les 12. Va, anem per al format sèries. Abans de comentar-les, home, una de les notícies
Operación
de la setmana
Triunfo.
És Prime.
Vuelve Operación Triunfo. Hace 22 años...
Aquesta és la Chenoa, la nova presentadora, d'alguna manera, no, de les gales d'Operación Triunfo. Tu vas veure ja la primera gala, està Prime.
Està Prime. Molta pasta,
sí.
Es nota a l'escenari, a la producció, realment brilla molt en aquest aspecte. És un càsting molt, molt jove, jo crec que ha fet deliberadament. De fet, els favorits tenen 19 anys, em sembla. Vull dir que és gent molt jove. Jo crec
però
que
ja sap quins són els favorits?
Més o menys, els favorits de la primera gala, sí. Serien Bea, Kiara i un, ara no me'n recordo, un crec que es diu Omar. El que passa que, bueno, molts problemes tècnics. És a dir, el programa, per exemple, no sé si ho saps, els 10 primers minuts de programa, la gent que el veia al televisor no va poder sentir res. No hi havia so, no arribava el so. Un programa de música que no té so a la seva primera gala... Home,
no,
és delirant. És delirant.
No ho vas entendre.
Ah, és art i assaig, també, no?
Hi ha una aposta autoral, perquè veiem com podria ser un reality de música sense música, que tu t'imaginis en el teu interior...
Home, això és d'una brillantor bastant alta, eh?
Vaja, la gent es va queixar molt. Després també ens van prometre gales molt picades, d'hora i mitja, i la primera gala, ja sé que és la presentació, etcètera, etcètera, va durar 2 hores 42.
Mira, que dura
és Napoleó. Molta durada, crec que se'ls van a la mà. Les coses bones és això, és a dir, jo crec que Giz Music aquí té més via lliure per fer el programa que vol, en comparació amb altres cadenes, i jo crec que ho farà bé. Crec que Chenoa va estar bé, tot i els nervis inicials, i jo crec que el sentiment generalitzat a les xarxes és que ha agradat molt la inclusió de Chenoa. Uh-huh. De Chenoa va tenir els moments nostàlgics, ella creuant la passarel·la per presentar, també duia el seu número de càsting del primer Operació en Triunfo aquí en una mena de joia. Va estar bé. Bé, jo crec que és un programa que està ben fet, moltes errades comprensibles al primer programa, i veurem el segon. El segon sí que realment és on han de donar la nota.
Quan és la gala?
És aquest dilluns.
El dilluns?
Sí, va, sí, sí. Doncs
ja ho veurem, llavors.
I tota la maquinària, evidentment, d'internet, 24 hores, postgala, tot això, YouTube, ho teniu.
Espero que el proper... Hi ha hagut 2 hores i 40 de silenci. No se senti res tot el programa.
Va, 6 minuts i al punt del migdia. La gran estrena del món de les sèries aquest cap de setmana...
Sí,
aquesta setmana en general.
Delicatessen.
La nova aposta d'Alberto Romero, i apareix el gran Andreu Buenafuente com a actor, es diu El Otro Lado i és a Movistar Plus.
Soy Nacho Nieto. Cruza el umbral. Sé bienvenido a El Otro Lado.
Ahora pones un separador, ¿no? O algo para...
Nachete, Galeria, verte.
Eres un digno alumno del...
Bueno, se n'ha parlat bastant, per tant, sabem més o menys acabar... A veure, si algú m'ho vol simplificar abans de començar, però vaja, és la història aquesta d'un dels investigadors del paranormal.
Un parapsicòleg que ha tingut un programa de ràdio molt conegut fa anys, però que està en plena crisi existencial, crisi també de que es pregunta que tot, si tot el que ha fet és una farsa.
És un... Aquest és Alberto Romero.
És Alberto, sí. És un personatge de 50 anys, a més, també crisi de mitjana edat. És un personatge que està submergit a una crisi gairebé suïcida. De fet, ella es vol suïcidar. No estic fent cap spoiler perquè així és com comença la sèrie. I a partir d'aquí jo crec que és una sèrie... Ostres, meravellosa, a mi m'ha encantat. És a dir, m'ha semblat, la barreja de gèneres aquí està feta perfecta. És una sèrie que és una comèdia, però no és una comèdia pura. És una sèrie que té molt de drama personal, molt de drama personal, perquè el personatge principal, tot i ser un personatge que té punts de comèdia, és un personatge molt torturat, realment és un personatge fosc, fins i tot diria. I després també és una sèrie que fa molt bé el terror.
És que jo
fa molt bé el terror.
Crec que va ser quan va venir Alberto al Plat Estrella l'any passat, i que li van preguntar sobre... Estàs parlant d'una sèrie, va dir... Va fer aquest titular, va dir, és una sèrie d'humor i de terror. I vaig dir, hosti, però això és molt...
Que, te va riure d'ell.
Molt difícil.
Vas dir, però què dius?
No, home, no, em semblava que era molt difícil. Clar, tot perquè... i que l'humor i el terror a vegades tenen punts de connexió, s'ajunten, però aguantar una sèrie que tingui aquests dos elements és molt difícil. I va dir, aquí crec que hem trobat l'equilibri perfecte entre humor i terror, que és molt delicat.
Ho ha fet.
Va dir, perquè clar, si tires una miqueta massa d'humor, ja no pot fer por determinades coses, i si tira massa de terror,
punt,
no pot riure.
El punt de cocció de l'arròs perquè estigui... No, de veritat, és que és així. I fa por, realment. I m'agrada que... No és Scary Movie, això. O sigui, no és una paròdia del gènere de terror. És terror. Les parts que fan por de veritat, però les parts que fan riure també són d'esternillants.
Com que jo encara no l'he pogut veure, tinc moltes ganes de veure-la, imaginar-me que una escena en què hi hagi Berto Romero... maquillat. Andreu Buenafuente, maquillat. I que em faci por, em sembla impossible.
És que sí, pues ho aconsegueixen. I és que fins i tot el personatge de Buenafuente, que també té el seu punt còmic, també té una cara fosca, estranya... no sé si es pot explicar això, quin paper fa Buenafuente. Això no ho explica. No,
millor que no. Sí, crec que hi ha hagut alguna referència que...
Bueno, és un dels seus mentors.
És el seu mentor.
A partir d'aquí ho deixem, que també té una faceta molt interessant, aquest personatge.
Jo crec que el millor de la sèrie, més enllà de la barreja aquesta de gèneres que comentaven, que és veritat que està fet amb un gust i amb un equilibri increïbles, és que Alberto ha regalat tant el Buenafuente com el Vigalondo els papers de les seves vides.
Totalment.
Sí, l'Andreu està tan increïble.
Molt, 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 molt.
Tant, jo crec que amb un registre que no l'havíem vist, que és actor pur...
Hòstia, sí.
Però és que jo crec que no l'havíem vist... A veure, havíem vist papers, el Buenafuente, però com a actor, allò...
No, però
que hagis de defensar un paper com molt...
És que el clava d'una manera, el personatge.
Sí, és perfecte.
El cinisme, l'actitud, no?
El masclisme aquest.
El rotllo que té el personatge, no?, de persona dels anys 60.
Sí,
70, sí.
Hòstia, és molt increïble, em sembla molt increïble. I després... el talent de... Jo crec que ningú dubtava que tenia talent, Alberto, però és veritat que la gent ara diu, hòstia, Alberto,
eres bueno, eh?
No està mal, eh?
Però ja va passar amb l'última sèrie, no? Que la gent li deia, no m'esperava que... No?
A ell li molesta molt que diguin això, però aquesta sèrie és un canvi de registre radical. Jo crec que és un salt a la seva carrera bestial, perquè hi ha un treball darrere de conceptualitzar el que vols explicar i fer-ho bé, i que el terror i la comèdia es donin la mà sense que sembli una merda, perquè és molt fàcil caure. Però va haver-hi moments que vaig pensar, Alberto podria haver fet una sèrie de terror, però tranquil·lament,
sí, i tant,
sense comèdia, i hagués funcionat, i hòstia, és això, que ho faci un tio que sempre ha sigut molt conegut pel seu talent com a comediant, em sembla increïble. A mi la sèrie em sembla una de les millors de l'any.
Per mi ho és, eh?
Ell diu que es conforma que sigui la millor sèrie d'aquesta setmana de novembre, però a mi em sembla que ha fet un treball, a més hi ha una direcció d'actors, hi ha el Ruiz Caldera,
i Alberto de Toro,
o sigui, crec que tot l'equip que ha juntat Alberto és un equip increïble. La sèrie està molt ben feta.
I atenció a l'aparició de Iker Jiménez, entre cometes, la paròdia d'Iker Jiménez.
Sí, això han dit que, bueno, jo crec que s'han sentit incòmodes quan se'ls pregunta sobre aquesta qüestió.
Jo crec que no se senten...
No, però no poden dir que és Iker
Jiménez. Jo crec que no se senten incòmodes, sinó que
és evident. O sigui, a la cassura...
Ja ho dieu vosaltres. Sí, ja
jo crec que sense deixar de ser ell, jo crec que aquí ha fet un pas endavant molt important.
És aquell tòpic de la maduresa, no? De la maduresa d'autor, no?
I se n'ha sortit. I el que podia haver estat un tren de la bruja, allò amb conyes i paròdies i gags, hosti, ho ha transformat en un tros de sèrie que no et nega el seu riure, però que a la vegada, hosti, quan es posa seriós, coi, es posa seriós, i quan vol fer por, fa molta por.
No hi és tot encara, eh? Només hi ha dos capítols.
Dos per setmana.
S'ha de ritme de dos per setmana, en són sis en total.
Però hi enganxa, a més, eh? És a dir, et quedes enganxat, vols veure més. És una sèrie, per mi, la millor sèrie espanyola de l'any, sense dubte.
Pregunto, encara que només hagin sortit dos, vosaltres l'heu vist tota?
Jo no.
Jo sí.
Tu també.
Jo sí.
Jo també.
Que això és molt difícil, a vegades comences a parlar d'una sèrie i dius, bueno, els dos primers m'han encantat,
Jo l'he hagut de veure l'ordinador, perquè també hi ha uns screeners i tal. Jo crec que és una sèrie per veure...